A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
Un quart d'onze del matí, segona hora d'aquest matí, nosaltres d'avui dijous 30 d'abril del 2009. Aquest primer de maig és un primer de maig amb una paradoxa perversa, la festa del treball amb 4 milions d'aturats. És el que ens ha portat la crisi, segurament una d'aquelles coses amb les quals sempre val la pena reflexionar-hi els moments que vivim. Avui precisament parlarem amb dues persones a l'entorn dels premis de l'ADEC, premis que es van atorgar Sitges fa ben poc. Una d'elles molt relacionada amb el món amb el món del treball en general i amb el món de la inserció laboral, que encara deu ser, diguem-ne, una especialització a hores d'ara en alça, tal i com estan les coses. Però de moment saludem a la Susana Gómez. Susana, bon dia, bona hora.
Molt bon dia.
En plena crisi esteu també a l'ADEC escoltant molts testimonis, hem de suposar, eh?
Correcte.
Correcte.
Donant recolzament i assessorament per tots aquells que ho necessiten.
Sàpiguen tots vostès també que l'ADEC continua amb programes, amb cursos, correcte, amb tot un seguit de iniciatives de formació.
Exacte, amb cursos, amb assessorament, sempre al costat de
l'empresari. Saludem avui a Jordi Martí, de l'empresa Dins Garraf. Jordi, bon dia, bona hora.
Hola, bon dia.
I a l'Artur Duc, a qui havíem saludat l'any passat més o menys per aquestes dates, també, com a autor dels premis de l'ADEC. Sí, Artur, sí. Bon dia, bona hora.
Bon dia.
Què és Dins Garraf?
Dins Garraf projecte d'inserció és diguéssim una empresa sense ànim de lucre, a la qual intenta portar a terme un projecte d'inserció amb gent de risc d'exclusió social.
D'acord.
Definim risc d'exclusió social perquè és un ventall molt molt ampli. Nosaltres treballem amb un col·lectiu, amb diferents col·lectius, però aquests serien immigració, famílies monoparentals, gent amb una edat avançada. I, però actualment s'estan trobant també que aquest ventall creix amb gent, usuaris, treballadors d'una empresa ordinària que s'han quedat sense feina.
D'acord.
És a dir, aquest ventall creix i s'està sortint un col·lectiu molt específic a un altre que era més normal.
D'acord. Anem un moment per parts. Una empresa sense ànim de lucre és una ONG o no?
No,
ho dic per acabar de definir, esclar, sempre sovint hem relacionat això, que era, esclar, una empresa, diguem-ne que no, en el rerefons on la seva gènesi té, doncs, la creació de líquid, de guanys econòmics, oi?
Correcte.
Aleshores, una empresa sense ànim de lucre, diguem-ne, com la podem definir d'alguna forma sense que hagi de ser una ONG?
Diguéssim que no té guanys.
D'acord.
I si els té, aquests són mínims...
Es reinverteixen en el...
Es reinverteixen.
D'acord. Ara una persona en exclusió social pot ser un universitari?
No.
No.
No. No, un universitari no.
No. Ho dic, persones en formació no entrarien, diguem-ne, dins aquestes nous col·lectius de risc, per dir-ho d'alguna forma?
No, entraria el que seria la franja intermitja. Una persona de 35 anys.
D'acord.
Ja estava estipulada una vida normal, quotidiana, amb una hipoteca, etcètera, etcètera, treballant en una feina durant un temps i que es troba ara mateix a l'atur. Però no tan sols es troba a l'atur, sinó que no troba feina.
D'acord. Aquella edat tan dolenta...
Està una mica en l'aire.
D'acord.
Està una mica en l'aire. Gent amb risc d'exclusió social, en aquest sentit, seria a nivell econòmic. A nivell econòmic.
A nivell econòmic.
Perquè es troba amb unes despeses econòmiques que...
Que no pot suportar, senzillament.
No pot donar... No pot afrontar-se.
O sigui que d'alguna forma, com a vegades diuen els pares i les mares fent aquella paradoxa, si un es mor en 40 anys, se mor jove. Si perd la feina en 40 anys, ja és gran per trobar-ne una altra, molt probablement, no?
Sí.
O es troba en aquesta situació de dir, bé, ara què faig jo?
Es troba gent, el que deia, gent avançada, gent que està tot molt, molts anys treballant del mateix, perquè, per exemple,
sí.
de la construcció, ha estat 30 o 40 anys a la mateixa empresa o diferents, i ara es troba sense feina. Tota la seva vida treballant al camp de la construcció, que no sap fer res més. O sigui, té el hàndicap de l'edat, té el hàndicap de la seva professionalitat, molt limitada, i ara mateix tal com està el mercat laboral, no té accés a una altra feina.
D'acord. Dins de les ofertes que hi ha per les persones que han quedat sense feina, es digui oficines de treball de la Generalitat, es digui doncs, centres d'iniciatives econòmiques o llocs on es pot anar d'alguna forma que amb un l'assessorin, dins Garraf, quin àmbit cobreix? I de quina forma complementa, diguem-ne, tots aquests serveis que ja poden existir?
Ara, complementar. Nosaltres el que fem és inserció laboral. Inserció laboral vol dir que la gent, els usuaris que nosaltres atenem, vale, passen per un procés en el qual hi ha unes millores de competència tècnico-professionals per poder adquirir habilitats i insertar-se en empresa ordinària.
D'acord.
Està en un màxim de 2 anys. Un màxim de 2 anys. I abans que compleixi aquest temps, apareix un programa que és el d'Incorpora de la Caixa, en el qual intenta donar solucions als empresaris. Quin tipus de solucions? Doncs tenir una borsa d'usuaris per poder inserir en una empresa en la qual aquesta gent és totalment competitiva per entrar en una empresa ordinària.
D'acord. O sigui que després d'haver travessat aquest període, per dir-ho així, de formació dins Garraf, aquestes persones es trobaran en situació de poder accedir a una feina amb plenes capacitats i en ple coneixement com per poder ja reconduir la seva vida laboral.
Correcte.
Això en la majoria dels casos... Que per qui ens escolti pensarà... Oh,
sí,
potser,
sí, bueno,
potser això és
la... Una majoria...
S'intenta, suposo, està clar, evidentment.
Clar, dels que entren, sí. Dels que entren a dins Garraf,
d'acord,
sí.
D'acord.
També hi ha una mica de selecció.
D'acord, ara ho explicarem com va tot aquest procés, perquè és òbviament... En canvi, l'Artur Duc continua sent un autònom.
Sí, sí, continuem amb...
Un sol sense, sí. Sense xarxa.
Sense xarxa, no, no, sí.
Han millorat les coses pels autònoms?
No.
No.
Que va, no, no, està tot igual. Vull dir, et quedes sense feina, et quedes, no tens atur. Clar, de moment, el que és la part de medicina i tot això sí que ho tens cobert.
Sí.
Però després la jubilació també queda d'una manera una mica esperpèntica, no?
D'acord.
Sí.
L'única diferència
se suposa que un autònom ha anat guanyant molts diners i els pot tenir tots guardats per quan es jubila,
per quan es jubila.
No? Suposo que n'hi ha que poden, però n'hi ha una gran majoria que em sembla que no poden.
D'acord. Suposo que la gran majoria d'autònoms, inclosos els pintors i els artistes, ja n'eren absolutament conscients abans de començar que la vida aniria d'aquest pal, no?
El que passa és que dintre de precisament amb companys com els que estava ara,
sí.
Quan parlem d'aquests temes, tots tenim bastant clar que això de jubilar-nos no sé si és una cosa possible, perquè tu pintes perquè t'agrada i tens ganes de fer moltes coses, llavors què hauràs de fer? Deixar-ho de fer per poder cobrar la jubilació? Vull dir, no sé, és una mica tot plegat. En canvi, no hi ha cap mena de... No s'ha fet cap estudi, cap pla, no? Dirigit una mica cap als artistes en aquest aspecte.
Ho dic perquè segurament en l'àmbit de tot el que estem parlant que afecta més els artistes seria el de trobar-se com tants altres autònoms o petites empreses amb impagats o encàrrecs o encàrrecs que han quedat bé, que s'han fet però que han quedat pendents o que han demorat el seu pagament temps.
A més, els artistes funcionem d'una manera ben curiosa perquè generalment a les galeries tu tens obra amb dipòsit, però clar, tens un paperet firmat d'aquella manera que no serveix per res a l'hora de la veritat. Si aquella obra desapareix o el galerista volgués dir que tu no li has portat res, aquest paper que tens tu no serveix de res perquè no està fet davant d'un notari, no és cap cosa legal, no? Llavors funcionem d'una
manera... Això s'ha acceptat mica... sempre així.
Sí, sempre ha sigut així. Per això a través dels anys al final et vas quedant amb les galeries que realment les persones que les porten hi tens
una confiança
que perquè sempre paguen religiosament el que s'ha venut, que hi ha
gent de paraula.
Exacte. Al final et vas quedant amb aquests i llavors et vas una mica acomodant, no? I el dia que se't presenta l'oportunitat de portar obra en una galeria nova, que estan interessats en el que tu fas i tal, aleshores, clar, al principi vas amb molta compte, perquè dius, bueno, aviam què passarà aquí, no?
El bon galerista, li ha afectat la crisi?
Sí, també. Hi ha de tot, no? Però en general sí. I a Barcelona hi ha diverses galeries que han plegat, també, sí. És a dir, amb una que treballava jo a Santander, també han reduït, han canviat de local, estan en un lloc més petit i tal.
Com veu l'artista la crisi? i si és que hi pensa molt o no hi pensa massa, o si això s'ha viscut en altres ocasions i pensa, bueno, n'he passat d'altres de...
Sí, se n'han passat d'altres, clar, almenys ja la meva...
No, no, però dic, però... en quan la trajectòria és llarga, un pot explicar moltes coses.
Però sí, perquè, clar, si vas a mirar les coses bàsiques, la gent les compra igualment, si mirarà potser amb el preu i tal, però el que és la pintura, l'escultura, el gravat, aquestes coses, hi ha molta gent que en aquest moment passen, clar, tenen altres prioritats, no? I llavors, clar, això es nota perquè no vens, passen els mesos i no passa res. No.
Fem voler una mica utòpic, aquells que compraven art per fer-ne inversió, ara no en deuen comprar.
És que l'art per inversió, en realitat, generalment és pintura d'artistes morts. Això són diners segurs, els vius encara no.
D'acord.
No som inversió, no?
Llevat de Barcelona o llevat de noms,
sí,
així?
Alguna part, diguem,
molt, sí.
Però la gran majoria, no. Els que es compra obra, gent que encara la vol disfrutar a casa, pocs són els que realment compren per invertir.
D'acord.
L'artista viu, sí.
Per tant, aquests descartats,
sí, sí.
I aquells que d'alguna forma podien encara desenvolupar la seva passió, la seva estimació, sí, per l'art, són els que ara se n'estan...
D'aquests van quedant els que treballen en algun lloc, que tenen encara un sou fixe i que la seva empresa no hi ha possibilitat d'anar, mm-hmm, podrien ser, no sé, escoles, hospitals, llocs molt així, no? I llavors aquests, pues, el que realment li agrada la pintura, aquest va fent un esforç i compra alguna cosa, però clar, s'ha anat quedant la cosa molt...
Mm-hmm. Com que no estem parlant d'un producte de consum,
clar.
Però no sé si la política de l'artista a partir d'una situació d'així respon moltes vegades o cau en aquell parany de dir, o aquí abaixo el preu o què farem?
No es pot baixar,
no
el preu.
No es pot baixar el preu.
No es pot baixar el preu, no. Això seria una trampa terrible.
Ah?
Perquè una obra d'art, de fet, ha de ser una moneda de canvi. Vull dir, un quadro meu, per exemple, o de qualsevol altre artista,
sí,
que es bellugui, val el mateix a Madrid, que a Barcelona, que a Santander, que a València, té que valdre el mateix. I en el moment que tu has fet una pujada, perquè has anat regulant el,
sí,
preu,
sí,
a l'IPC o
el
sistema que,
sí,
sigui, després no pots tornar-te enrere. Per això s'ha de ser molt prudent i s'ha d'anar fent aquestes puges amb un consens amb el galerista, que és el que té el pols del client i sap si es pot o no es pot fer, no? Sí, s'ha de fer en compte. I després el que no es pot fer, clar, és baixar-ho, no? Això de cap manera, perquè totes les persones que han pagat un preu per un quadre i ara aquest mateix quadre d'aquest tamany o aquesta història tal i qual, que valgués, pues,
no.
La veritat,
sí,
i,
sí, ens ha sortit així de cop i volta,
clar.
Però ho fa algú?
Jo penso que no.
D'acord.
Si ho fa algú, no és seriós. No és algú seriós.
Ho dic per aquella,
sí, sí,
per aquella, bé, per una qüestió estrictament de supervivència,
sí, sí, no,
de dir,
no,
bueno,
clar.
Què faig?
El que passa, bueno, pues has de fer dibuixos, has de fer coses una mica més econòmiques, no?
D'acord.
Obra gràfica, que pots arribar a més gent amb una sola idea i que és una mica un preu més assequible. Mm.
Quan es va començar a notar aquesta crisi?
Mira, personalment ja fa un any i mig.
Això és més del que...
Des del febrer del 2008.
Sí,
el febrer del 2008, mm-hmm, es va tancar l'aixeta de cop i fins al juny no es va ben, particularment no,
sí,
vaig,
sí,
prendre,
sí, sí,
res, quan normalment, pues, vas
una cosa,
ritme,
una altra cosa, tal.
Que et truquen d'una galeria,
mm-hmm,
canvies un cap a un lloc, que a part de que puguis tindre algun encàrrec i coses i vas fent, no? Pues de cop i volta es va tancar de cop i bueno, ha sigut una cosa,
buah. Ara veurem com ha estat aquesta travessa al desert. En Jordi també ha viscut la crisi com és molt i l'està vivint,
sí.
Quan té la sensació que va començar això?
Es va començar a notar força cap al inicis del segon trimestre de l'any passat.
D'acord. És a dir, en aquest cas una mica més tard, sí, que no passa,
sí.
Inici del segon trimestre de l'any passat.
Correcte.
D'acord.
Sí, cap abans de l'estiu.
D'acord. Com ho veu notar? Què passa? Més presència de gent a les oficines de l'empresa? Com?
Es va notar, en aquest cas, jo soc prospector i inseridor laboral de programa Incorpora de la Caixa.
D'acord.
Part de la meva tasca és parlar amb els empresaris i aconseguir ocupació.
D'acord. És a dir, un prospector és la persona que va, diguem-ne, voltant per tot arreu, intentant trobar llocs de treball, per dir-ho així, en diferents,
sí,
empreses. O possibilitats de poder
possibilitats,
inserir.
Possibilitats, correcte.
D'acord.
I es començava, bueno, es notava que, mm-hmm, no tan sols reben, sí, es reben bé, però la circumstància estava que n'hi havia encomanaments.
D'acord.
És a dir, ja no podien adquirir més personal, sinó que tenien que donar fora. Recordo el cas d'un empresari que li va encantar el programa Incorpora, volia treballar, i de fet va treballar amb nosaltres, vam signar conveni,
sí,
però va ser amb una frase, m'ho va dir, mira, veus aquells 4 d'allà baix? Possiblement el dilluns et vinguin a veure. Va, et quedes com dient, caram, no?
Sí, sí. Diga,
la cosa està canviant, no tan sols no aconsegueixo ofertes de treball, sí, 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 que m'estan donant més feina a mi,
sí, sí,
entre cometes, no?
Sí, sí.
I a partir d'aquí, sí, a partir d'abans de l'estiu ja es va començar a notar.
D'acord.
Però, sempre deies, bueno, abans de les vacances, esperaves que diguessis, potser ara
potser
la feina, esperem al setembre. Però, no, no, al setembre continuava aquesta estadística negativa.
I a seguit, i continua en aquesta tendència?
Sí.
Sí.
Sí. Ara s'ha estabilitzat una mica. Bueno, s'ha estabilitzat perquè ja...
No, us ho pregunto així perquè el que feu és treball de camp. O sigui, en aquest cas, amb en Jordi Martí li poden preguntar el que sigui perquè ho veu cada dia.
Sí.
Pica la porta, sí, entra, sí, passa això. Pica una altra porta, entra, passa això. Pica una altra porta.
Hi ha diferents en diferents sectors d'empreses, perquè toco tots.
D'acord.
La sèrie de la indústria, com a sector de serveis, com a sector d'hostaleria...
No hi ha ningú que estigui una mica millor?
L'hostaleria.
L'hostaleria.
Però, per circumstàncies, diguéssim...
Per conjuntura.
Sí. Potser una miqueta millor.
D'acord. No hi ha diferència entre petita i gran empresa? A l'hora de...
La gran empresa... no, estan igual.
Estan igual?
Estan igual, però clar, hi ha més repercussió a les grans empreses.
Sí.
No és el mateix parlar d'una empresa de 150 treballadors cada 15.
Ho dic fins i tot en la forma d'abordar aquestes qüestions, o, no sé si fer valer això d'una certa sensibilitat a l'hora de... d'abordar aquestes qüestions entre les petites i les grans empreses. Hi ha diferència?
Sí que n'hi ha.
Sí que n'hi ha.
Sí que n'hi ha. Possiblement qui ho tingui pitjor sigui la petita empresa. Potser.
Per què?
Perquè segurament no tindran el suport de les grans empreses.
D'acord. El suport vol dir institucional. Vol dir, és igual, els diners que, sí, sí, que es puguin injectar. Sí,
és el que deia, no és la mateixa acomiadar 250 persones
que acomiadar-me 20, d'acord.
I sí, hi ha més repercussió a les grans empreses.
D'acord.
De fet, bueno, hi ha notícies als diaris,
sí, sí, sí,
petites empreses no en surten, i de grans hi han portada cada setmana.
D'acord, d'acord. L'Artur Duque senteix amb el cap.
Sí, sí,
no, el peix petit té les de perdre,
clar,
eh?
Sí, sí, és clar.
El peix petit té les de perdre. Però ara, en canvi, us va quedar al cap aquella imatge d'aquelles 4 persones que van dir, mira, veu aquells 4, doncs dilluns on hi anem.
Sí, va ser, com diguéssim, la porta de la crisi. A partir d'aquí ja veus que algú va malament.
És impactant.
D'acord. Per tant, estem en una situació de molta gent a l'atur i, segons diu el prospector també, de moment, amb poca esperança de que les empreses puguin obrir una mica la porta a llocs de treball. És a dir, estem amb una porta tancada i amb gent al carrer.
Sí. És difícil, és difícil.
No,
per això ho dic, eh? Però tot i així hem de lluitar. Hem de lluitar. Jo sempre dic que si no surts fora, si no et fas conèixer, si no dones a peu els serveis que pots donar amb la gent que pots inserir, s'ha de fer, s'ha de fer.
Sí, sí.
És, diguéssim, vas una mica contracorrent. I esperes que mai la corrent doni... o tu mateix donis el cap i et deixis arrossegar,
sí, sí,
no? Però
I nosaltres gostaríem agafant en el perfil d'una persona, diguem-ne, amb circumstàncies normals, i en canvi vos ens poseu sobre la taula, doncs bé, persones amb risc d'exclusió social,
sí,
o sigui, persones que d'una forma i altra ja es mouen dins un àmbit que des d'un punt de vista social també ja està molt tipificat i molt, segurament...
Molt tipificat, no? Clar, per això quan vaig a parlar amb els empresaris o cas de recursos humans,
sí,
gerents,
sí, sí,
producció, especifico molt bé que és gent que és capaç, totalment capaç, de fer una tasca, vale, en una empresa ordinària, com diguéssim, com una persona normal des del punt de vista d'ells, no? Persona normal, persona de risc d'exclusió social.
D'acord, perquè si diguéssiu d'entrada que aquesta persona és del Perú o és de...
Bueno, pot ser marroquí,
sí,
per dir.
Sí, cas, sí, però...
O dels països de l'est.
D'acord. Però voleu dir que és més pràctic fer valer les capacitats de la persona, sí, que no el país d'origen de la persona.
I tant. I a més, de fet, és el que et deia, molta d'aquesta gent està treballant amb nosaltres. No és posar la mà per aquesta gent, perquè sempre pot fallar una inserció, sí, pel que sigui, sí, però sempre pots dir que aquesta persona doncs, ha tingut un rendiment molt bo, ha sigut puntual, treballa d'una manera molt acurada, és respectuós amb el seu cap, és respectuós amb els companys, i a vegades dius, bueno, si ja coneixes aquesta persona, doncs és més interessant poder agafar aquesta persona que dius tu que funciona, que no pas una altra que no coneixes. Mm-hmm. Ojito.
En línies generals,
òbviament,
eh?
Òbviament, però clar, l'empresari a vegades quan vol una persona per treballar vol assegurar-se que aquesta persona funcioni. Nosaltres mínimament garantim.
Sabeu però què ens ha cridat l'atenció ara? Que resulta que fa valer, o que s'ha fet valer tota la vida, que una persona sigui puntual, que una persona funcioni, que vagi a la feina, que assumeixi una certa responsabilitat, que tingui doncs, aquest criteri de bé, de qui mana, qui deixa de manar i tal. Això no és el que s'ha demanat tota la vida.
Sí, clar.
En crisi o sense crisi.
Sí.
I en canvi ara dona aquella sensació de que s'ha de fer valer allò que en principi valdria per qualsevol moment, no?
Doncs sí.
Doncs sí, perquè quan feu aquest criteri de selecció inicial que ens comentàveu, què es demana una persona que arriba?
Clar, aquesta persona pot
una persona venir, que arriba,
pot venir per iniciativa pròpia o derivat per serveis socials.
Entesos.
Generalment sempre està derivada per serveis socials.
D'acord.
De les diferents comarques.
D'acord. I els serveis socials, suposo que ja li diuen a l'empresa que aquesta persona té un determinat perfil, o no?
Quan ens ho envien, el que volen, sí, clar, a part de enviar aquesta persona per veure si té capacitats per treballar,
sí,
i sobretot si pot inserir en una empresa.
D'acord. Ara m'heu deixat aquí un altre. Tothom té capacitat per treballar?
No tots. Aquí hi ha una altra part. La gent, per exemple, una família monoparental, una dona que ha estat 40 anys amb el marit, sí, cuidant els fills, s'han separat pel que sigui o quedat, i ella necessita uns guanys, uns diners.
Sí.
Fa molts anys que no està treballant en empresa ordinària. Necessita un reciclatge. Clar, si juntes amb això, en què busca feina, no sap de què treballar perquè no ha fet mai res a sobre amb la crisi, uh-huh, et trobes amb una persona en risc d'exclusió social. Per què? Perquè no té uns guanys.
D'acord.
Per poder tirar endavant.
D'acord.
Dintre d'empresa inserció, amb nosaltres, doncs, podria treballar en uns dels serveis que tenim. Fer un reciclatge tècnic o professional. I, a part, nosaltres fem un seguiment. Serveis socials, nosaltres, mm-hmm, fem un seguiment d'aquesta persona, que està, com et dic, un màxim de 2 anys. Aquest reciclatge fa que pugui inserir després en una empresa ordinària, perquè ja ha agafat una mica l'engranatge.
D'acord. Quina responsabilitat té dins Garraf i quina responsabilitat té la pròpia persona a l'hora de trobar feina al final?
Digues...
Ho dic per si molts venen i dic, miri, vinc aquí...
Clar.
I haig de sortir d'aquí jo amb alguna cosa, no? Perquè, esclar, si m'haig de passar 2 anys, un altre es pot dir, miri, jo em puc passar 2 anys com a màxim, però és igual, encara que sigui un, que algú li pugui dir, miri, escolti'm, jo em podria passar 1 any buscant feina i vinc aquí i suposo que al sortir d'aquí la tindré més o menys assegurada. Hi ha gent que es presenta a vegades amb aquesta, diguem obertament, amb aquesta necessitat de dir, bueno, escolta'm, jo vinc aquí per trobar feina.
Sí,
tots. D'acord, molt bé. I llavors, dins Garraf diu, probablement la trobareu, però primer us haureu de prendre amb una mica de calma perquè això comporta un procés.
Sí.
Sí?
Sí. De fet, la gent quan entra dintre dins Garraf en un dels serveis, es troba molt a gust treballant. Tenen el seu sou i arriba un moment de quan va passant el temps els hem de preparar, no? Per empresa ordinària, aquí entra part de la feina, no? Buscar una feina a la qual pugui entrar-hi, preparar-li els currículums, preparar una miqueta en el sentit de què es poden trobar fora, i ells mateixos per una part es preparen, per una altra també s'acomoden, moltes vegades s'acomoden. Però bé, han tingut la possibilitat i l'oportunitat de poder tenir uns guanys mensuals i un reciclatge laboral que dintre del seu currículum, mm-hmm, en bagatge que dintre...
D'acord. Per què s'acomoden? Que forma part de la condició humana, això?
Sí.
Sí.
No tots, eh?
No,
tots, però...
No, està clar.
Sí.
Vull dir, el fet de trobar-se ja amb aquella seguretat d'un sou cada mes, per dir-ho així?
Sí, i perquè es troben bé. Si una empresa
d'acord, perquè s'hi troben a gust.
Es troben a gust. es troben a gust.
Ho direu d'una manera com allò de dir, un s'ha de trobar una mica disgustat a l'empresa per incentivar-se d'alguna forma i no acomodar-se.
Saps què pot passar a vegades? Vull dir, pot ser un treballador que acaba, que és excel·lentíssim, que encaixa perfectament dintre d'una empresa, en un lloc de treball, que dius, mira, és perfecte, i fracassa. Fracassa perquè surt de l'entorn on estava. Surt de l'entorn, no són els mateixos companys, és una persona que possiblement es troba molt a gust i al sortir, doncs tot és nou, un camp nou, gent nova, tot és molt més gran, hi ha unes normes estrictes,
sí.
Que també estan.
Sí, 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 però voleu dir que es pot sentir desubicat absolutament?
Pot ser, respecte. Pot ser que fracassi.
En canvi, en el cas dels artistes, clar, un ha d'estar content amb ell mateix i enfadar-se amb un mateix i viure amb un mateix tot el dia.
No t'enfades amb el teu cap, és el problema.
Però en qualsevol cas ens deia l'Artur Duc, al febrer de l'any passat això va aturar-se en
ser. Va ser com si es tanqués una aixeta.
D'acord. Com es recondueix una situació així? I més tenint en compte que no podrà trobar tampoc l'artista ningú que li digui, mira, això més o menys... passat l'estiu, o si un es fa unes certes esperances de dir, bueno, a veure si l'estiu o passat l'estiu això canvia o no canvia, com ho condueix això?
A nivell de, en galeries i tal, el que s'ha procurat és fer exposicions col·lectives on no només hi ha un artista sinó l'espectador que entra a dintre pot veure molt tipus d'obra diferent, de formats més petits que són més econòmics, fires de dibuix i coses d'aquestes, també reduir amb escultura, fer coses seriades que sempre són una mica més econòmiques, buscar una manera de que la gent pugui continuar comprant coses, no dels preus que es venien abans, però potser intentar vendre més cosetes petites i més econòmiques.
Un s'ha de reciclar d'alguna manera?
Home,
o si ja havia desenvolupat, diguem-ne, diferents disciplines, ho té més fàcil també en aquest aspecte.
Sí. Home, jo en el meu cas, com que treballo a escultura, la pintura, el gravat,
el dibuix
i tot, pues, ha sigut qüestió d'anar treballant més en una direcció que en una altra, no? Sí, clar.
Com a forma de poder,
sí,
diguem-ne, no aguantar. Algú pensarà, bé, els artistes tenen també aquella sort que esclar, és material, allò que, com en dirien moltes vegades, que no caduca. És a dir, les peces estan allà, les peces no perden valor, el guanyen més aviat.
El guanyen perquè, clar, quan fas tu una... quan pugen els preus d'un quadre, els quadres que estan pintats de fa 2 o 3 anys també pugen, no?
Per tant, un sap que el dia que més o menys això acabi, continuarà tenint sobre la taula unes peces amb un valor afegit, però clar, mentrestant aquestes peces les ha de... les ha d'aguantar, no?
Sí,
algú ha assenyalat en l'àmbit dels galeristes o del món de l'art que hi ha més o menys una certa esperança de que això aviat...
Home, l'esperança em sembla que
hi és sempre.
Sí, això hi és sempre. L'únic que diuen, bueno, aviam, quan durarà, però un ha d'anar inventant-se històries perquè procurar que els clients vinguin a veure el que els estàs ensenyant i les propostes que es fan, perquè sempre pugui vendre's alguna cosa, no? Clar.
L'Artur sempre ha anat sol?
Com vols dir?
Sol pel món. Ah. O sigui, en el sentit de que artista que no, que ha treballat en solitari?
Bueno, jo vaig tenir bastants anys un marxant a Madrid, que era el fill del Fernando Fernán Gómez, que llavors ell tenia una editora de revistes i llibres d'art i tal, i vaig estar bastants anys a Madrid amb ell. Però... Era complicat perquè sempre era un filtre, no? entre el client, la galeria
i l'artista.
I fins que no vaig començar a desfer-me una mica de tota aquesta història, no vaig començar a funcionar realment. Ara sóc jo el que tinc el tracte amb el galerista o amb els clients o el que sigui i funciona més bé.
És millor així?
Sí. Per mi sí. L'altre és com estar en una gàbia que et van posant al menjar cada dia però tu no veus el món. Et perds moltes coses per allà, no? I si un dia es descuiden de posar-te al menjar a la gàbia, et mores de gana.
Ho dic moltes vegades per aquell tòpic que dic que els artistes són els que pitjor se saben vendre ells mateixos.
Bueno, jo...
I dic això de saber vendre en un sentit molt, molt
obert,
però...
Sí, estic completament d'acord. Hi ha moltíssims artistes que...
Que són incapaços de dir, ara ets de picar una porta i dir, mira, això val...
Jo no puc parlar-ne, tu.
Aquí està.
Jo m'ho vaig plantejar en un moment donat, ja fa molts anys, i vaig fer uns cursos de màrqueting i em van anar molt bé. Vaig veure completament diferent tot el món. Me'n vaig donar compte que en el cas de l'art passa igual, no? hi ha dos moments molt marcats. Un és el de l'estudi, quan estàs amb la teva creació, sí, la teva història, sí, i tal, sí. I en el moment en què tu signes aquella obra que l'has acabat,
s'ha acabat,
deixa't estar d'històries, allò és un producte que s'ha de vendre perquè
et permetrà continuar
treballant. Et permetrà continuar treballant. No pots estar-te amb històries, tens que buscar-li sortida. Tens que buscar les galeries on t'enganxi el teu tipus d'obra, tens que buscar, tens que moure.
I com es pot mantenir aquest equilibri i fins a quin punt una feina es menja o es pot menjar l'altra feina?
No, tot és complementari.
Conviuen, tot és complementari, compatible.
Una moneda té dues cares,
sí?
Té la cara i la creu, i van juntes, doncs pues això és igual. Clar, és que no hi ha més, no?
Uh-huh.
Clar.
Les dues feines, diguem-ne, venen de gust?
A mi molt, sí, sí. A mi jo m'ho passo molt bé.
D'acord, no és un cas habitual aquest, que quedi clar,
sí, sí.
El que un s'ho passi igual de bé, diguem, de passejar en la seva obra.
Una vegada en una exposició estava parlant d'un quadre meu amb uns senyors que els agradava molt, i al final em va venir un i em va dir: ostres, però com pots parlar d'aquesta manera, com si estiguessis venent aquí no sé què, que és tan maco i tal. I com és que si no creies que és maco ja no el posaria aquí per vendre? Si a mi no m'agradés ja no el penjaria per veure, vull dir, si el penjo és perquè n'estic molt convençut. A més, passa una cosa, passa una mica com els fills, no? Són fills teus, però et sorprèn com són, no? Mm-hmm. I les coses que fan i el que diuen
i com es desenvolupen i on poden anar a parar.
Un quadre, quan ja està acabat, jo també el puc juzgar. Sóc capaç de dir: ostres, aquesta part d'aquí em va quedar bé, aquesta part d'aquí no tant, però mm-hmm. És una cosa que ha sortit, que també et sorprèn el mateix artista, no? Perquè tu tens una idea, treballes, però no surt mai aquella idea. Mm-hmm. Sempre surt diferent.
Fa uns moments parlàvem però dels preus, sí. I d'allò de no es baixa per res, d'acord. Però així com a testimoni, ja que estem en un període de crisi, però abans no l'hem viscut, aquí s'ha inflat també tot molt?
Bueno, aquesta és una altra.
Aquesta és una altra.
Hi ha artistes que, per lo que sigui, s'han inflat els preus i s'han venut amb uns preus desorbitats i ara ho estan passant fatal. Ja no pinten. Hi ha gent que s'està dedicant a fer altres coses. Sí, sí, fa temps. Clar, però perquè era una cosa que no era lògica. Si tu et vas moguent, com he explicat abans, que vas molt en compte a l'hora de posar nous preus i parles amb els galeristes, aviam, què us sembla això, tal, ho fas amb cuidado, no hi ha cap problema.
D'acord.
És un preu real, és una cosa que és el que hi ha. L'altre ha sigut... Que s'han anat a...
L'autoestima en alta,
sí,
eh?
Sí, 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 un preu gran.
Quan les persones arriben, pregunten molt el que cobraran, com cobraran, o si un lloc de treball i la remuneració econòmica, etc.
Quan crida molts dir quan...
Quan arriben a un lloc i diuen: m'he quedat, diu, sense feina...
Sí, el primer que se li fa és una entrevista. Una entrevista d'acollida, a la qual fem tots els dades d'aquesta persona. I demanem certs documents, no? Potser la vida laboral, sí, el currículum, etc. Tot això es guarda. Fins, bueno, pot entrar per la part d'incorpora,
sí,
entren,
sí.
I tenim, diguéssim, una cartera. Una cartera.
De treballadors.
De treballadors, els quals estan seleccionats una miqueta per homes, dones, uh-huh, per edats, i, bueno, diguéssim, puntualitats com carnets a conduir, etc.
D'acord.
Quan venen, què esperen? Molts esperen que els donis feina. Uns altres que els busquis. Uns altres ja venen perquè ja han passat per 50.000 i n'ets un més. El que passa, clar, hi ha molts derivats per altres persones, no? Que ja han treballat, ja han estat amb nosaltres, diuen: mira, vos, passa per aquí que a mi em van donar feina.
Mm-hmm.
Passa per allà, passa per allà. I clar, a la porta cada dia venen molts a deixar el currículum. No podem atendre'ls a tots.
D'acord.
No podem. És molt difícil, molt difícil. Quan nosaltres tenim una oferta de treball... una oferta de feina, el que fem és buscar el perfil més adequat. Se li comunica a l'usuari quin tipus de feina és, amb totes les característiques,
sí,
que comporta,
sí, sí, sí,
sous, etc, mm-hmm, etc, però és que la majoria tots et diuen que sí. Algun cas excepcional han dit que no, i ben bé que s'ho han trobat després, no?
D'acord.
Per dir: hosti, però què hi fem, no?
Ho preguntava perquè, deixant de banda que no es pot atendre a tothom, a qui es descarta d'entrada?
No es descarta ningú. No és el que et deia. Hi haurà gent en risc d'exclusió social i gent que, a priori, entra en el ventall, però quin ventall? L'exclusió social que és tan ampli. Una persona de 35 anys que té, mm-hmm, en aquest cas, molts problemes econòmics. entra, és un usuari més. Potser sigui una cartera nova, però que també podia ser necessària. No es pot.
No, és a dir, tothom té una potencialitat, està clar?
Tothom.
Per sortir. D'acord. Aleshores, com s'apel·la la responsabilitat individual de cadascú? Perquè, o si tothom té molt clar que acabant d'obtenir una feina vol també una implicació personal. Està clar això?
Sí i no. A vegades, per això, com et deien, dintre el departament estem jo i la companya, quan som psicòlegs, i fem un seguiment. La companya fa més el seguiment dins Garraf,
sí.
Com et deia, jo m'encarrego una miqueta més de l'altre. Però sí que s'ha de fer un seguiment, i es fan avaluacions. I potser una persona ha començat a fer-ho molt bé, i de cop té una davallada. I després torna a pujar.
D'acord.
Després torna a baixar. Hem d'esbrinar què és el que li passa. Òbviament, estem a darrere, fem una avaluació, fem un seguiment. Mm-hmm. S'ha de fer.
D'acord, si sou psicòleg, la crisi deu tenir un retrat psicològic.
Molt gran.
Amb alguns trets definitoris?
Diguéssim que la característica principal d'aquests problemes és l'econòmic. Tot quedes a l'atur, cobres l'atur, però amb això ja et dona a viure, tens més tranquil·litat que no que part d'aquests diners de l'atur,
sí.
La majoria, siguin per gastos. Després, tu com vius? Normalment la gent viu molt per sobre de les seves possibilitats i diguéssim que les prestacions que es donen no arriben.
On s'aprèn a viure d'acord amb les possibilitats de cadascú?
Doncs no ho sé.
Cada... Perquè la frase també està lapidària, eh? Quan diu, hem après a viure o hem après a mal viure per sobre de les nostres possibilitats.
Sí, no?
Deixant de banda tot el que es pugui considerar sobre la gènesi de la crisi, com s'ha desenvolupat, etc. Hem viscut per sobre de...
Sí.
Sí, es pot dir així.
Sí. I tant. I tant, la gent que ve de bona feina, des de la persona que no té cas, viu al carrer, vale? Necessita per viure.
Sí.
El que ve que diu, tinc una hipoteca de tants diners, no la puc pagar. Però no és per pagar l'hipoteca. Ells diuen, no puedo pagar l'hipoteca. El problema estaria en tu com ho vives. Clar, si guanyes diners per pagar l'hipoteca, després tu com ho vives? Clar, també assessorem per veure si tenen fills.
Sí.
Assessorem, en certa manera, per veure quins tipus d'ajudes, de prestacions poden tenir, poden rebre. Però tot i així, són ajudes temporals i econòmicament baixes.
És a dir, aquesta crisi també està ensenyant que no hem après més o menys moltes vegades a viure d'acord amb les nostres possibilitats econòmiques. Sí.
De fet...
L'Artur també diu que sí, totalment.
Totalment.
I per què ens ha passat això? Perquè ens hem enlluernat?
No, ha sigut un esglaó molt fort i de cop. La gent vivia tranquil·la i de cop, patadam, ha sigut una caiguda. No ha donat temps, no hi ha hagut una...
Sí, no hi ha hagut un...
Un prim pas a dir, hòstia, que la cosa va malament, ens hem de mirar...
O sigui, ha estat un pas traumàtic, així de cop i volta.
Molt.
Però jo penso que se'ns ha estat venent el fet de que tot és possible i de que no hi ha cap problema, tu tira endavant, vés-te'n de vacances, pago quan vulguis, anuncis a la televisió de gent jove que li diuen ho veig, ho vull, ho tinc, vine'm a veure, parlem-ne. Tota aquesta mentida, això, ha entrat dintre els ossos de la gent, dintre la mèdula, la gent s'ha pensat que això era, bueno, que érem el rei del mambo. No, clar, sí que... És que el mateix sistema ens ha utilitzat, val? Ens ha utilitzat perquè consumíssim, no buscant un equilibri, no? Fins i tot amb tots els respectes, cap a les empreses, però totes cada any tenen que treballar més, cada any tenen que aconseguir més guanys, cada any, no? Busquem un sostre i treballem cap a aquest sostre, sapiguem on anem, però és que ningú sap on anem, cada cop més, amb tot, amb els gastos, amb tot. Llavors, clar, si un no es planteja on te vol anar, vas fent, i fins que et fons el mastegot, no? I, bueno, és que amb aquest aspecte...
Jo dic perquè partim d'això, no?
Ostres, clar. Yeah. I s'hauria de saber què es vol aconseguir, on es vol anar, i sempre partim d'un equilibri, buscar l'equilibri de les coses. No anar per anar. Mm-hmm.
La mesura.
Sí, exacte. Clar. És això, tothom ha guanyat, s'ha guanyat bé la vida, però tothom ha estirat molt més el braç que la màniga, no?
Sí, que hem jugat tots una mica aquest
joc. Hem invertit en molta qualitat, i això té un preu.
Sí?
Sí. Sí, sí. Penso...
Ara ens entraríem en un debat més o menys filosòfic, eh? No sí, tindrem temps, però això, de la, això de la molta qualitat, com es defineix?
La molta qualitat vol dir que ho teníem tot, la gent ho té tot, i ho té tot a l'abast.
Doncs potser però... molts pensaran que això no és un criteri de qualitat, tenir-ho tot. Perquè quan ho deixes de tenir...
Sí, però és que diguéssim que el que els queda és el pagar, no la qualitat. Però el criteri de qualitat, diguéssim, m'he comprat una tele de plasma...
Ho dic perquè potser qui escolta pot pensar, home, potser el criteri de qualitat en la manera de viure és més el que apunta l'Artur Duc, perquè permet, diguem-ne, viure més o menys en equilibri en moments difícils i en moments fàcils. En els moments fàcils no vas més enllà del que tu creus i en moments difícils saps que tampoc has anat més enllà i per tant no t'has posat en situació de risc, que no, diguem-ne, d'haver aprofitat el moment fàcil per fer-te un castell que ara es desmunta d'una forma, amb una contundència brutal, no?
Sí, sí, aquí es demostra que no era la qualitat.
Aquí es demostra que no.
Però la qualitat era aquesta, el poder fer, el poder dir. Volés, a un preu molt elevat, econòmicament, perquè ho pagues en 5 anys.
Sí, sí.
Però si ho pagues en 5 anys i resulta que a cap d'un et trobes en crisi, et quedes en 4 anys.
Sí, sí.
Que et quedes a l'atur, et quedes sense això, tens pagos i a sobre... 4 anys per pagar.
Sí, sí, però es fa com que deia l'Artur Duc que l'entitat bancària et deia no pateixis, que tens aquí tants anys del món.
Sí, no pateixis mentre paguis.
El que passa que la qualitat en quant als productes potser sí, però en quant al sistema de vida que s'ha muntat la gent tampoc, perquè a part de treballar les 8 hores que a l'empresa et feien fer moltes més hores i treballaves els dissabtes i treballaves el dia que t'ho diguessin, perquè com que eres un esclau del banc, tenies que fer tot el que et diguessin, perquè si et fumien al carrer no podies pagar res del que tenies, que tampoc ho podies disfrutar perquè no tenies temps lliure per fer-ho. Tenies un bon cotxe a la porta de l'empresa, Audis i totes les marques aquestes que volies, que valien un dineral, el que ja tenia el pis pagat el posava en venda per comprar-se una caseta adossada amb una piscina i es tornava a empenyar fins al cap.
En Jordi Martí va dient que sí, eh? És a dir, que la pel·lícula anava així.
Total, per tornar a estar enredadíssim i treballant hores i hores i no veure ni els teus fills ni veure la teva dona, i llavors et trobaves al dematí una foto del teu nen i deia, papa, la setmana que ve faig la comunió. Ah, mira que bé.
Doncs anem a gastar per
la comunió. És broma, però...
Ens queden només 3 minuts, però és cert, hi ha, deu haver en moltes d'aquestes persones una frustració molt gran de veure com allò que s'havia construït es desfà d'aquesta forma, no?
Molt.
Molt.
Hi ha gent que fins i tot havia tingut una qualitat de vida molt bona i no té res. I no té res.
I això, això com se'n passa?
Per dir-ho, hi ha gent que ho supera.
Ho dic perquè, a part d'haver de trobar feina, un s'ha d'empassar aquesta frustració personal que significa haver quedat d'aquesta manera, no?
Hi ha gent que tira endavant, però ja sense exigències de la vida. No volen arribar al que havien arribat, perquè tant que estàs a dalt, baixes. Volen viure. Simplement volen viure. Un oferta de treball, poder treballar això... les seves hores... poder menjar.
Tenir un lloc on dormir, tenir un lloc on menjar, tenir... Res. Sí, sí. És a dir, volen viure, diguem-ne, la manera de que haguéssim viscut molts pares i moltes mares quan no hi havia tantes possibilitats, no?
Correcte. I altra gent els preocupa els gastos.
Del dia a dia.
El que diuen és que debo tanto, no tengo trabajo, debo tanto, debo esto, debo lo otro, pa, pa, pam, 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 pam.
I què se'ls hi pot dir, aquestes persones?
Que parlin amb el banc. A priori que parlin amb el banc, òbviament. I assessorar, depèn de la situació en què estigui,
sí.
Les possibles ajudes se puguin rebre. Però el fet, diguéssim, és no tengo trabajo, no gano dinero, no puedo pagar. I debo.
D'acord.
I debo.
Aquesta és l'equació.
Sí, i després, no tengo para comer. Sí, però fan un èmfasi als deutes.
Als deutes?
Sí.
I això dia sí, dia també, eh?
Dia també.
Veieu el final de... d'aquesta situació més o menys proper, no? Sí? Ho dic per si, quan... No, d'acord.
No sé. A veure...
Si un home que fa prospecció
crec que millorarà. però també els empresaris estan molt reacis a tirar endavant.
Ho pregunto, pregunto per si aquest discurs més o menys institucional que dona la sensació que això s'està movent a peu de carrer i a peu d'empresa, petit o gran, no dona encara aquesta sensació. No, no encara.
No.
D'acord. Susana, agenda de l'ADEC.
Doncs fem un breu repàs a l'agenda de l'ADEC. La propera setmana, el proper dimarts i el 5 de maig, fem una esmorzada de màrqueting amb el títol El futur pertany a les empreses que l'inventen. Es realitzarà a les 9:15 del matí a l'Associació Social de Vilafranca del Penedès, i el ponent serà el senyor José Luis Soriano, de MB Management. El dia 7 de maig, el dijous dia 7, fem dos actes, un pel matí a les 9:15 també, a l'Associació Social de Vilanova i la Geltrú. És una sessió amb el títol La nova gestió de les relacions bancàries. Es realitza a les 9 del matí i el ponent serà el banquín.
Més informació a www.adec.cat. Susana, gràcies. Gràcies. Jordi Martí, de Dins Garraf, gràcies. Moltes Artur, gràcies. Gràcies. En 5 minuts tornem. Fins ara.
A Ràdio Maricel, cada dia, al matí, amb nosaltres.